Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Blajosana, el qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb Anna Cebrián sobre l'activitat física amb la gent gran i també amb Xavier Pladevall sobre el talent femení a les nostres empreses. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a dissabte, en la nostra secció És gran ser gran. Bon dia, senyor Carles.
Bon dia, Jordi. Bon dia i bona hora.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social, gran amic de la vida. I per això, avui ficarem un consell de salut.
Si convius amb una persona que pateix Alzheimer o d'altre tipus de demència, recorda que el millor entorn és el que la persona pot percebre com a segur i tranquil·litzador, on pugui trobar les atencions que la seva situació requereix, amb la màxima disminució dels factors estressants, i on pugui rebre un suport afectiu adequat que permeti mantenir un bon nivell d'interacció amb l'entorn familiar i social. Moltes vegades aquest entorn és la pròpia casa. Quan aquesta, o bé, resulta el més adequat, no dubtis en trobar un recurs adequat. Demana consell al teu metge, als serveis socials i a les associacions de familiars. Et poden ajudar.
Com estan, Carles?
Estem molt bé i tenim un tema avui molt interessant.
I sobre què va aquest tema?
Doncs, si recordem, aquí al programa hem parlat de rècords Guinness fets per gent gran, hem parlat de gent que ha viscut molts anys, d'animals que viuen molts anys, i avui vull parlar d'empreses. Crec que no podem parlar d'empreses que han viscut molts anys perquè les empreses no estan vives, ¿vale? Però, bueno, de fet, ara estic pensant que potser l'INEM m'ho fa pensar, però que no està viu, perquè acull tanta gent que per mi ja és com un golem, no? Però crec que no, que al cap i a la fi l'INEM, a més, no és una empresa, amb la qual no vull tenir en compte, però sí que voldria parlar d'empreses que es van crear, les empreses més antigues d'Espanya. Tu saps quina podria ser, Jordi, l'empresa més antiga d'Espanya?
A veure, m'ho has preguntat abans, que no estava en directe. Jo pensava que una de les més antigues d'Espanya és la Font d'Europa, de la família Parellada, i després la segona, aquesta la coneixem tots també, que és Codorniu.
Doncs sí, resulta que he estat mirant una mica per internet, he trobat un article de l'any 2017 de la revista Forbes i els van donar un premi a les bodegues Codorniu per ser l'empresa més antiga d'Espanya. Sobre això, penso que és interessant una cosa, és a dir, veure, primer de tot, qui completa el podi de les tres empreses més antigues d'Espanya. La segona és el Monte Piedà, que era, podríem dir, un embrió del que van ser en el seu dia les caixes d'estalvi. El que és curiós que estan mirant això de Monte Piedà, que va ser fundada l'any 1702 pel pare Francisco Pique, i va ser un... Això m'ha fet molta gràcia, com un pioner... Per mi que feia com préstecs, perquè feia negoci donant crèdits ràpids a canvi de joies o béns tangibles. Però bueno, això ja és curiositat. El tercer lloc l'ocupa una altra empresa catalana, que és la companyia papelera J. Vilaseca, que també és molt, molt antiga. Però a partir d'aquí, aquestes són les tres més antigues que hi ha a Espanya, m'ha sorprès molt mirar una cosa, Jordi, i és que les empreses que poden seguir en el lloc 4, 5, 6, 7, la majoria són bodegues, però també et dic una cosa, la majoria són catalanes. Això que diuen que els catalans treballem molt, que ens agrada molt treballar, que ens enfoquem molt, crec que això és una prova de que potser és força veritat. I la pregunta és, ja per acabar, quina és, com a número 1, no accepto 2 ni 3, l'empresa més antiga del món?
A veure, jo jugo un avantatge a diferència dels nostres oients. És una empresa japonesa, però que no sé pronunciar bé el nom.
Doncs sí, és una empresa japonesa. Com diu el Jordi, juga amb avantatge, perquè li he dit abans les respostes d'aquest qüestionari. És una empresa japonesa que es diu Kongo Gumi, que porta funcionant més de 1.400 anys. De fet, està documentada de l'any 578. Va ser fundada per uns immigrants xinos que van arribar a Japó. I bàsicament el que es dedica és a construir i reparar temples budistes.
Pues està genial.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Ara ja estem a breus moments d'escoltar una col·laboradora del programa, però que et cedeixo el pas, Carles, perquè la presentis.
Doncs sí, Jordi, contem amb algú a qui ja cada dia coneixem més, com és l'Anna Cebrià, directora de màrqueting d'Inforesidències. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquest cop t'hem convidat ja per parlar no ja tant de residències, que avui no és el tema que ens ocupa, sinó volem conèixer, per dir-ho així, la versió més personal de l'Anna Cebrián, i en concret volem enfocar-ho, això sí, en un tema relacionat amb gent gran. Faig aquesta prèvia per comentar que, per qui no ho sàpiga, l'Anna és un amant de la muntanya, fa moltes excursions, de fet, crec que és la persona que conec que coneix més a la província d'Osca, com a tal, és a dir, qualsevol pic que hi hagi, qualsevol muntanya, qualsevol llac, l'Anna sap on està i com arribar-hi, això ja és a part, és increïble. Però, Anna, com et deia, la idea és que ens expliquis tu amb la teva experiència, que has fet diferents rutes, i sobretot ets una persona de peu, és a dir, no ets un experta muntanyista a grans nivells, sinó una persona de peu que fa rutes assequibles. Quins serien, segons el teu punt de vista, alguns consells per gent que comença a... o que vol continuar fent rutes de muntanya a partir dels 65 anys?
Bueno, gràcies per la introducció. Sí, jo és el meu hobby. A mi m'agrada sortir per la muntanya, i però tant muntanya com alta muntanya, com baixa muntanya, com caminar en general, no? Llavors, jo crec que aquí es dividiria, diguéssim, per la gent que vulgui sortir a caminar per la muntanya, diguéssim, jo començaria per un nivell baixet, és a dir, no aniria a alta muntanya perquè es fa més dur, sinó que començaria, pues, tenim molta sort, jo crec, a Catalunya, en aquest territori, que tenim, pues, podem passejar per llocs preciosos al voltant de les ciutats o de les poblacions amb les que visquem, i després també tenim, pues, el Pirineu, pues, molt a prop, tant el Pirineu català com Andorra, que és una meravella, que ho tenen pel turisme, ho tenen superbé, a més, i tenen uns camins molt, molt preparats per caminar, o el Pirineu, com tu deies, d'Osca, que és una muntanya més dura, però que té el seu encant, o el Pirineu de Navarra, que ja és molt més suau i que també, pues, és molt maco. Llavors, doncs, jo animo a tothom que, per començar, diguéssim, surtin al voltant, caminin i disfrutin de la natura que els envolta.
I a grans trets, jo vaig mirar una mica una pregunta oferta, perquè jo soc totalment un desconegut del tema, vaig a la muntanya bastant sovint últimament, però sense saber res. La pregunta és, quina diferència hi ha entre senderisme i muntanyisme?
El senderisme és més aviat amb, diguéssim, vas per camins que estan senyalitzats. I cada vegada n'hi ha més a Catalunya, cada vegada tenim més llocs que estan senyalitzats, que pots anar caminant, i que normalment estem parlant que està per sota dels 1.500 metres d'alçada respecte al nivell del mar. A partir de 1.500, 2.000 metres, a partir de 2.000 metres podem dir 2.000, 2.500, ja comencem a parlar de muntanyisme. La diferència quina és, sobretot? Bueno, pues, sobretot és en mida que vas fent més muntanyisme, els camins són més difícils, tens més roques, tens més impediments, en alguns llocs, pues, no es poden passar, ja has de grimpar una mica, o tens alguns llocs que tens, com li diuen, vies ferrates, que t'has d'agafar, diguéssim, i fer una mica d'equilibri, hi ha llocs més aeris. Jo recomano per començar és començar per buscar senders, senderisme, a prop dels voltants on visquis, perquè, a més, us comentaré un estudi que existeix respecte a això. Ja sabeu que els americans els encanten fer estudis. Llavors van fer un estudi amb gent gran de dir-los aquests, doncs, durant els propers 6 mesos anem a passejar, doncs, cada dia i fem una mica de camí, almenys una, em sembla que era mitja hora cada dia. I un altre grup, doncs, exercicis de memòria, de sudoku, jocs i tal. Llavors, al final dels dos, els feien un test, havíem quins, diguéssim, el nivell de cervell, que a nivell cognitiu, doncs, quin grup, diguéssim, tenia millor memòria, havia aconseguit aprendre, saps, més coses del que els hi preguntaven i tal. I curiosament, oi, què haguéssiu dit vosaltres?
Els que feien sudokus i això?
Pues no, eren els que havien sortit a caminar cada dia. I sobretot, lo important es veu que és caminar, i caminar al costat de la natura, veient natura. Per què? Pues estàs respirant aire més pur, estàs en contacte amb la natura. Els humans, jo crec que ens hem anat cada vegada més a les ciutats, però al fons tenim aquesta necessitat d'estar amb la natura, de notar-la, de sentir aquest fresc, aire fresc a la cara, sentir el soroll de la natura i no de cotxes tota l'estona. Pues es veu que tot això ens ajuda també a nivell cognitiu per, pues, mantenir-nos bé a una certa edat. Per tant, jo animo molt a tothom a passejar i a passejar per la natura.
Hi ha també una cosa que sí que a mi em sembla força complicat, tot i que no ho sembli, que és que et volia preguntar tu ara, quines èpoques de l'any s'han d'evitar? Perquè si ens posem molt a nivell, molt amb el prisma directe, veiem que ens diuen no. Potser l'hivern no, perquè si vas i neva, malament. No, primavera no, perquè com que està desglaçant, pot caure. I al final, quan podem anar? Perquè em sembla que mai hi ha el millor moment, no? O sí?
Jo, per mi, es pot anar sempre tot l'any. I cada moment té un lloc una mica, pues, diferent per anar-hi. Diguéssim, vols fer... clar, hi ha gent que li encanta la neu ara a l'hivern, vull dir, però has d'estar bastant en forma. Jo diria que... Però per ara a l'hivern, per exemple, aquests dies que tenim d'hivern aquí, pues, d'aquest sol, quan tenim aquest anticicló, no com aquests dies passats que ha plogut moltíssim, no? Però aquests dies que de sol, pues, pots anar per qualsevol... Vas a una plataforma que es diu Wikiloc, poses quina població vius i quins senders hi ha per aquí, i et surten molts camins que pots anar fent. I llavors, doncs, pues, a l'hivern, pues, són llocs on que es pugui passejar, que et doni el sol. A l'estiu, pues, llocs que tinguin, pues, més, que hi hagin més pins, que hi hagin, això, si estàs per aquí al costat de la costa, si estàs cap a, pues, més a l'interior, pues, que hi hagin, saps, que hi hagi, pues, pi negre, que siguin camins més tancats, o que mirin cap a la part nord. Vull dir, per mi es pot caminar tot l'any. No hi ha excusa per no sortir a caminar i disfrutar de la natura. I el bo és que cada camí, a cada època de l'any, és lleugerament diferent i veus coses diferents també, i jo crec que es pot disfrutar sempre.
I parlant de caminar, hi ha també una cosa que jo fa poquet que m'hi fixo, perquè jo ho he patit, que és les patinades a la muntanya, és a dir, posar el peu a un lloc que patina, però diverses vegades llavors dius, no sóc jo, és potser el meu calçat, que no és el més adequat. És aconsellable fer una excursió de muntanya tant, o potser muntanyisme o senderisme, amb bambes? No amb botes, sinó amb bambes de carrer?
Per mi no. I més amb una certa edat, que el turmell, pues, et pot, saps, te'l pots torçar, sobretot si hi ha pedra i tal. Per mi, jo recomanaria aquí cadascú, però les bambes de carrer per anar per la ciutat, no. Les bambes aquestes que fan superespecials i tal, pues, segurament sí, però jo recomano sempre bota. Bota una mica alta, que t'agafi una mica el turmell, jo al millor tinc problemes de turmell, millor per això estic una mica, tinc una mica un sesgo, no? Un viatge cap a les botes una mica altetes i que m'agafin bé el turmell, i sobretot que tinguin una sola que sigui gruixudeta i que s'agafi bé, que no rellisqui. És important, perquè és el que tu dius, si no vas caminant i, ostres, rellisca tota l'estona, es fa difícil, i et pots torçar el turmell o pots caure i pots fer mal. Per mi és important sempre tenir una bota que sigui més o menys, que agafi molt bé el peu i que tingui una bona sola.
I tu, com a persona amb experiència, no experta, si amb molta experiència, que portes molts anys fent rutes, sí que et volia preguntar, com a persona de peu, tu com et prepares una ruta, ni que sigui curta o llarga, indiferent, però com et sols preparar?
Jo sempre me'l miro primer, pues, miro una mica l'excursió que m'agradaria fer. El miro, a mi m'agrada tenir mapes, jo tinc tots els mapes aquests de l'Alzina, que saps que existeixen des de fa molt de temps, pues, també normalment els tinc des de fa molts anys, i després també a la plataforma aquesta que es diu Wikiloc també miro el que hi ha. Aquesta plataforma Wikiloc, pots agafar-te la de pagament, que llavors et pots baixar les coses i tens més nivell de detall, o si no te la pots mirar, i jo me la transformo després en el mapa que m'he mirat. I si fas, depèn de lo que facis, si fas una excursió, pues, de 10 quilòmetres o 15 quilòmetres, pues, no necessites tanta preparació, saps que aniràs aquí, aniràs fins allà, si pots passar-te pel camí, saps que pots dinar pel camí aquí o pots prendre una cerveseta allà, perquè en aquest país tenim la sort de que a tot arreu pots parar-te i trobaràs un lloc per prendre alguna cosa normalment, inclús els refugis de muntanya, no? I llavors, doncs, m'ho vaig preparant una mica d'aquesta manera. També hi ha gent que s'ho baixa directament a aquestes rutes al mòbil, i llavors et va avisant, si surts de la ruta, et va avisant que t'ha sortit. Aquí cadascú una mica el que més l'agradi. Jo estic en plan encara tradicional, i com amb el mapa més o menys m'agrada mirar-me'l, doncs m'ho miro per aquí.
El que sí que jo diria, i potser aquí com em donaràs la raó, és que per curta que sigui la ruta, a menys de dedicar 5 minuts a mirar on comença i on acaba, perquè també torno a parlar per experiència pròpia, inclús rutes de mitja hora, jo m'he perdut de dir, em surto una mica del camí, on soc, saps? I m'ha passat més d'una vegada, no sé si perquè jo seguia, no sé si soc jo o el que sigui, però crec que és bo sempre dedicar uns minuts, no, a mirar la ruta, tot i que sigui curta.
Jo crec que sí, sempre és molt important mirar-se la ruta. El bo és, si agafes una GR, que són les que estan pintades blanques i vermelles, val? Cada X temps et posa una fita o està pintat al terra. Vull dir, tenim la sort que normalment està molt ben senyalitzat, però sí que et pots perdre. Quan ja porta tota una estona que ja no el trobes, doncs és millor donar mitja volta i tornar a mirar-s'ho. Però sí que pots, és important mirar-se antes perquè sàpigues més o menys cap a on has d'anar.
I una última pregunta, ja més a nivell d'opinió personal, però molt opinió personal, és, has notat molta diferència amb pre-Covid i post-Covid del tipus de gent i la quantitat que va a les muntanyes?
Bueno, sobretot jo l'he notat més als refugis de muntanya, que abans era difícil trobar places lliures, però és que ara has d'agafar-lo com amb 3 o 4 o 5 mesos d'antelació, perquè entre que tenen menys places i jo crec que potser que sí que hi hagi més gent que va, pues es fa molt difícil trobar llocs al refugi de muntanya. El de Goriz, per exemple, que està a Osca, que està en un lloc meravellós, aquest jo crec que necessites 4 mesos d'antelació per trobar un lloc.
Però
a part d'això, i després, jo crec que la gent ha vist que era necessari sortir més i s'ha animat molt més a sortir. I ara trobes molta gent passejant i disfrutant de la natura, el qual jo animo a tothom a fer-ho, perquè jo crec que tocar terra i olorar després d'un dia de pluja, olorar la terra mullada o la gespa mullada, jo crec que és molt agradable i ens aporta molt, molt benestar.
Jo penso que, i això ho comento per acabar, que hi ha ara un boom de tres coses. Una, anar a la muntanya a fer senderisme. Dos, la gent que fa escalada en muntanya i tal, també hi ha un boom. I tres, els ciclistes. Els ciclistes els trobes a tot arreu, prims, gordos, alts, baixos. Per la muntanya, al nacional, te'n trobes un fotimer. N'hi ha alguns que fan una mica de por, però el que sigui com sigui, el bo és que tots fan ja esport i això, amb això crec que ens hem de quedar. Anna, moltes gràcies.
Correcte.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs, Jordi, avui a la borsa vull tocar un tema diferent.
Quin?
Començo, soc molt fan de fer-te preguntes a tu. Començo fent-te una pregunta i és, tu quan vas tenir la teva primera feina o tenies poca experiència laboral, Vale. Què és el que buscaves d'una feina, així ràpidament, com a opinió?
Què és el que buscava?
Una feina.
Pues treballar i aprendre. O aprendre i treballar. Aquesta era la meva obsessió. M'era igual el sou, però sí que buscava una feina que pogués aprendre molt.
Això era una de les coses que abans també es buscava molt, poder aprendre. També es buscava molt, estem mirant quines eren les tendències fa uns 30-40 anys, buscava molt també l'estabilitat. Veníem de la postguerra, post-postguerra, per tant, a tenir una feina, inclús per tota la vida, era molt valorat. El problema està, que també volem parlar aquí a la Borsa de Treball, de com canvien les tendències, perquè la meva generació, que és la de la millennial, que va més o menys del 84-85, que van néixer fins, posem, al 98, vale? Són els millennials, més o menys. I també la generació que es diu generació Z, que són ja fins, doncs, inclús, quan hi pensava, dic, estic al·lucinant, perquè els que van néixer el 2005 tenen ja edat de treballar, tenen ja 16 anys, per tant, podien treballar, busquen ara coses diferents. I això sembla un gran repte, perquè el que busquen ara mateix et poden demanar que volen saber si tindran o no, si es podran moure per diferents països, si podran o no adaptar-se a l'horari. Sobretot, hi ha un punt molt important que es busca molt a les feines. Conciliació familiar. És a dir, la gent ja no busca estabilitat, saben que podran treballar un lloc o un altre a diferents feines, inclús pot ser cambrer, pot netejar, pots treballar de paleta, el que sigui. Però busquen conciliació, això es busca molt. El que amb això em crida una cosa, i és que hi ha un sector que és el nostre, el de residències, que, diguem, la conciliació sí que es pot aconseguir, clar que sí, però no pots treballar també, que es demana molt, no pots fer teletreball. En una residència, si estàs cuidant a gent gran, no pots teletreballar. Una cosa és que en un futur els robots facin feina d'humans perquè no hi hagi prou humans que vulguin treballar en residències, però no. Llavors, penso que no tots són avantatges del teletreball, perquè és el que es parla molt, i que en un futur s'ha de tenir en compte que, a més, conec gent que ha teletreballat tots els dies de la setmana, jo el primer, i a mi m'esgotava. És a dir, penso que la clau dels que ara busquem feina és la conciliació de feina presencial i teletreball. Que, a més, això també és un repte, penso, per a les empreses, i que això que els oients prenguin nota del que volem i del que ens poden oferir. Aquí hem de fer un match. O, si no, com parlava al programa fa una setmana, que ens toqui la loteria i ja no n'oblidem.
Sí, ara s'ha arribat el moment de que no és l'empresa que selecciona el treballador, sinó que també és el treballador que selecciona a l'empresa.
Sí, com sigui, és un repte apassionant.
Exacte.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui vull tractar un tema més personal, relacionat amb una pregunta també que em van fer i que em vaig trobar jo. Fa unes setmanes em vaig trobar amb una persona que tenia el seu pare, que des de feia poc temps tenia problemes d'oïda, cada cop hi sentia menys, i també em comentava aquesta persona cada cop el seu pare, a més, perdia més la memòria. Però el problema estava en un lloc, Jordi. Que aquesta persona gran, dic gran, però és que, en comparació amb mi, tenia 75 anys, la persona, no acceptava ajuda. Llavors, aquesta persona que jo conec estava frustrada perquè el seu pare no volia anar a fer-se les proves ni de l'Alzheimer, ni es volia posar un audiòfon, no volia fer res. I llavors em va preguntar, que em va dir, però què faig amb ell? I li vaig dir, primer de tot, no enfadar-te. Perquè amo sense demència, amo sense Alzheimer, amo sense sordera, amb sordesa, segueixen un adult. Per tant, pot prendre les pròpies decisions. I arrel d'això, avui pensava i he anat un pas més i he buscat, que voldria donar a tota la gent que es troba en aquesta situació que el seu pare no li fa cas, algun altre consell que penso que pot anar bé. Primer de tot hem dit no enfadar-se, això està molt important, perquè segueixen sent adults. Un altre consell que els passa als nens i també a la gent gran és que a vegades fem més cas a la gent de fora que als de casa. Llavors, penso que un consell és que a vegades, si aconsegueixen anar al metge o algú que els diu hauries de fer això, potser s'ho prendrà més en sèrio. Perquè el problema és, el repte és portar-los-hi fins al metge, és una. També, i aquí hi ha un component, i perdoneu-me l'expressió, de xantatge emocional, el que diré ara, que és que a vegades, imaginem-nos que és un senyor en aquest cas, que té un problema i no es vol fer les coses, també hem de dir, no és que fes-ho per la teva dona, perquè estarà més tranquil·la, per no sé què, a vegades aquest component de fer-li veure una altra persona també ho necessita, pot anar molt bé. I per últim, consell molt ràpid, diguem, fer un balanç del nostre enfadament amb la importància del problema. És a dir, si sent una mica malament, ja perdem memòria, però tampoc és res i tal, doncs ja arribarà potser el moment que ens demana ajuda. De moment anem fent, no ens enfadem molt per algú que no és un gran, gran problema.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ja hem arribat al final de És gran, ser gran. Bona tarda, senyor Carles.
Bona tarda.
Ens veiem demà i a continuació seguirem amb Salut i Empresa.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja tornem a estar aquí, després de És gran, ser gran. Bona tarda, senyor Xavier.
Molt bona tarda.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Avui comentarem, xerrarem sobre un tema que la setmana passada el vam deixar a mitges, que el vam incitar, el vam apuntar, que és sobre el talent femení, sobre el talent masculí i què aporta cadascun d'ells, sobretot el femení, perquè el masculí possiblement ens el coneixem molt, què aporten a la gestió empresarial. Llavors, abans de començar, creus que existeix el talent femení masculí, Xavier?
No, jo crec que, sincerament, tot és talent i que les empreses, al igual que dèiem fins ara, no tindrien que discriminar per sexe o per religió, no? El talent és talent. I tant el poden tindre els homes i les dones. I hi ha homes rucs i dones ruques. I, bueno, tios avispats i dones tremendament avispades. Per tant, l'organització tindria que estar permanentment en recerca del talent, independentment del gènere, que ara ja no és moda, això de parlar de sexe. Ostres, això va molt més enllà. Això de l'LGTBIJK. Perquè cada dia es complica més la cosa, no? El talent és talent, vingui de bon vingui.
Però tu creus que es pot definir o caracteritzar el talent que porten les dones o el talent femení amb el talent masculí?
Sí, evidentment, el gènere té una singularitat, no? El talent femení és molt més humà, molt més emocional, que no racional, anava a dir racional. No, el dels homes és molt més racional. El de les dones és molt més emocional, molt més empàtic, molt més inclusiu. I això és un fet. Sí que hi han salvatats a la regla, evidentment, però normalment té aquests eixos molt més integradors, molt més emocionals i molt més igualitaris.
Tu creus que, entre cometes, i aquí estic a parlar amb molt de compte, ¿vale? Tota la moguda que està veient per la igualtat de la dona i la dona, he dit tota la moguda i dic entre cometes, perquè per anomenar-ho d'alguna manera sense faltar el respecte a ningú. Creus que és bo per la gestió del talent femení a les empreses?
Home, la dona, no et diré que hagi estat excluïda, però ho ha tingut sèriament malament, per tant, més enllà d'una operació de màrqueting, que també crec que és una operació de màrqueting, no? Però és necessari, i evidentment per les organitzacions no és necessari, és tremendament necessari, perquè ens complementem. Hi ha un llibre de capçalera que, bueno, que me l'he rellegit diverses vegades, que és Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. I, per tant, quan tu te'l llegeixes et dones compte de que ni és ni millor ni pitjor, senzillament diferent, i tenim que conviure i complementar-se. I una empresa el que necessita és talent de vingui de bon vingui, i que el que tinguem estigui integrat, que es complementi.
Tu creus que les empreses estan, empreses i organitzacions, perquè aquí estem tots al mateix calaix,
sí, sí, sí,
estan maximitzant el talent, la gestió del talent?
Bueno, el segle XXI ens porta uns models de gestió de lideratge molt diferents en el segle XX, i per tant aquesta gestió del talent és necessària canviar-lo envers els temps canviants. Evidentment que sí, sí, sí.
Llavors, una pregunta sense que ens escolti ningú. Si tu tens que fitxar un home o una dona, qui fitxaràs primer? Com a genèric, com a genèric.
Jo fitxo talent, no fitxo homes i fitxo dones. Paradògicament, ostres, pruebas son amores y no buenas razones, no?, que diu el refrán. El 70% del personal de la meva organització d'acció preventiva són dones.
Per tant, consideres, a posteriori, que és millor fitxar una dona que fitxar un home?
O no, o senzillament, de lo que he trobat i m'ha vingut, pues en aquest moment, les que s'adaptaven més a les necessitats, pues igual eren les dones, però no he tingut mai en compte si era home o dona. Tot i que tinc que reconèixer que moltes organitzacions tenen por a fitxar dones perquè diuen que entre elles es porten a matar, no? Mm. Bueno, pues no és el cas que jo m'he trobat, honestament. O, com diuen en castellà, tengo la muleta templada y sé llevar el toro a buen puerto, no? O realment jo només puc parlar que excel·lències, perquè m'ha donat molt bon resultat i hem arribat a on estem gràcies a tot el talent ben gestionat pels comandaments intermitjos de l'organització. Però les dones formen part del 70% del personal. I inclús, que una altra cosa que també és veritat, hi ha un 37% a la societat empresarial, hi ha un 37% d'organitzacions que tenen més dones que homes. I només se senten les que hi ha més homes que dones. Hi ha un 37% que té més dones que homes. El que passa és que en el 75% d'aquestes organitzacions que hi ha més dones que homes, en els consells d'administració, doncs la dona ocupa un rati molt baix. Per tant, tot i que aposten pel talent femení, sí? Quan arriben a càrrecs directius, costa molt que estiguin en alts càrrecs, sí? És una paradoja, no? Perquè si apostes pel talent femení, doncs, ostres, no sé si en la mateixa proporció o no, no? Però lo normal seria pensar que les cúpules directives segueixen la mateixa proporció. I, dissortadament, no passa això. A la meva organització, sí. Vull dir, del comitè de direcció som 5 persones, i un sóc jo, i 2 són dones, i 2 són homes. I ara que ampliem la mostra, o sigui, com que anem creixent, ampliem el comitè, pues la 6ª persona és dona. Però no perquè haguem dit tenim que seguir la llei de la proporcionalitat. No, perquè surt immanentment de forma natural.
En aquests moments de canvis, perquè estem en moments de canvis, que en anteriors programes tu ens has anat comentant, des de la vostra perspectiva i des de la vostra feina com a prevenció de riscos, en situacions de crisi, si es pot dir, qui s'adapta millor?
Bueno,
a l'home o a la dona?
Sens cap dubte. I deixem uns segons d'atenció, no? La dona. Només tens que mirar els 7 països que menys Covid i menys morts han tingut. Estan gestionats per dones. Sí? Suècia, Noruega, Finlàndia, Austràlia, Taiwan, tots ells gestionats per dones.
Aquesta informació no la sabia, però sí que estem d'acord amb moltes coses. Una, que els dos són del Barça. Políticament no podem dir-ho, perquè es faria política. També estem molt propers. Però amb la capacitat d'adaptació que té la dona en moments de crisi, jo també estic absolutament d'acord. La dona s'adapta millor. Jo no sé si aquí pot haver algun diferencial fisiològic, no ho sé. Però l'experiència a mi també em diu el mateix. La capacitat d'adaptació de la dona és molt més gran que la d'un home. I en moments com els actuals, això pesa. Això pesa.
Bueno, només tens que veure quantes dones en moments d'adversitat han tingut que tirar endavant la seva família.
Correcte.
I aquest sentiment proteccionista, un difícilment és proteccionista envers els seus fills i no envers el seu marit, o envers la seva família i no a l'entorn que l'envolta, no? Per tant, bueno, pues aquest sentiment de ara toca remar i rema, pues la dona ho fa i en una molt bona mesura. La prova és que, com dèiem abans, no? Prueba son amores y no buenas razones. Els 7 països millor gestionats en època de Covid, repeteixo, no, menys Covid i menys morts de Covid, bueno, però estan gestionats per dones.
Llavors, una pregunta. Per tu quin és? Perquè ho has anat comentant amb les xerrades d'avui i d'altres dies. I t'ho diré en castellà, perquè en català no he trobat la traducció. No, o no sé traduir-ho, perquè vull dir, jo sóc bilingüe en tots sentits. Quin és el verdader o verdadero liderazgo que tu creus? Perquè aquesta pregunta no és la primera que te la faig, eh? Però és perquè els oients també la vagin sentint la teva resposta. Perquè quan la sents la primera vegada, dius, vale, tinc que estar present, però després ja que vagi calando, que et diuen en castellà. Quin és el verdader lideratge que ara necessitem?
Bueno, realment és un lideratge que respon al talent, bàsicament a l'arquetip de talent femení. És un talent empàtic, per una banda. No, el posar-te en el lloc del veí fa que puguis entendre millor l'altra persona i des de poder-la entendre doncs intentis arribar a un acord intermig, eh? No necessàriament té que ser, eh? Quan diem win to win és ganar-ganar, bueno, sí, tots guanyem, però què guanyem? Doncs no cal que sigui exactament el 50%, però sortim tots reforçats. Mm. Perquè aquest exercici de l'empatia fa que l'altra persona també flexibilitzi les seves posicions al veure que un baixa del burro per més que tenga los galones formales de la direcció, no? Per tant, és un talent empàtic, és un talent inclusiu, és un talent a bon suma, és un talent grupal, no? És un talent que treballa en equip i fa treballar en equip i li satisfà aconseguir els resultats tots a una i implicant a tots els membres de l'organització. I per sobre de tot és un talent molt més igualitari. I això és importantíssim, perquè no hi ha en les organitzacions, no deurien, corregeixo el que he dit, no tindrien que haver ciutadans de primera i de segona. Entre altres coses, pel factor motivacional, un treballador motivat. I jo sempre dic que el treballador té que vindre motivat de casa, eh? Vull dir, nosaltres tenim que intentar no desmotivar-lo. Això és el que li dic, eh? Si ve motivat de casa és que hem fet una molt bona selecció d'entrada quan hem incorporat aquest talent a la nostra organització, eh? Ja sigui home o dona. Si hem escollit bé envers la necessitat i els requeriments del lloc de treball i de l'equip, motivat bé perquè ha estat tremendament alineat amb els idearis i els valors de l'organització. La feina és de l'empresa de no desmotivar-lo perquè no se desalini, no se desajusti.
Ara donarem uns segons de descans i passem uns moments de publicitat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ja tornem a estar aquí, en Xavier Paladevall, CEO d'Acció Preventiva, amb aquesta secció de Seguretat, Salut i Empresa. Xavier ens estava comentant de l'importància en un líder de ser empàtic, de ser inclusiu, d'ajudar a sumar, de la col·laboració, de treball en equip, també, sobretot, de l'importància de la igualtat, de treballar amb igualtat. Aquest és el nou estil de lideratge que en Xavier Pradevall ens posa sobre la taula. I ara anem preguntant, perquè és un tema que ens està venint per mitjans de comunicació, per xarxes, que no hi ha suficients dones en llocs directius, que el procés d'igualtat de l'home i la dona a la feina hi ha molt per recórrer. Llavors, la meva pregunta, què podem fer davant de tot això? És a dir, jo sóc una empresa mitjana que tinc un consell d'administració, un comitè directiu, i el pes dels homes és 70-80% en el consell de, o en el comitè o el consell d'administració, 80% homes, 20% dones. Què podem fer? Què els hi pot recomanar? Perquè això és un canvi important. No és un canvi de fico una dona i solvento el problema, sinó és darrere hi ha tot un procés de transformació.
Bueno, malament, Rai, quan ja estem posats i tirants a dintre del trampolí perquè la mateixa inèrcia ens governa. No? El primer que tindríem que fer és mirar-nos al melic, no? I canviar, bàsicament, tres aspectes en la gestió de l'organització. Quan ens demanen les empreses Acció Preventiva que les assessorem, el primer que veiem que és pues, que majoritàriament totes no hi ha un procediment que digui a fil per randa en funció de la necessitat que tenim, el perfil que tenim que agafar. Llavors, què és el que passa? Pues, no tenim el que es diu un job description, el tenim, però no tenim un mapa de talent que necessitem per poder cobrir aquella plaça. I això fa que el seleccionador d'aquella persona, pues, segons ho ven saber i entender, l'escolleixi. Normalment, a qui escollim? Pues, per inèrcia, en aquelles persones que estan més alineades en els nostres valors o en la manera de fer.
Correcte.
Llavors, què és el que passa? Pues, la dona freqüentment es queda al marge. Per què? Perquè a les empreses la inèrcia les governa. Per altra banda, ostres, normalment selecciona una persona i quan has agafat i has seleccionat, has vist 15 candidats i en han quedat 3, en el millor dels casos, li presentem al director general o al director d'aquella àrea les 3 persones. Tindrien que canviar això i fer-ho com en un consell de savis, perquè m'entenguis, no? A on també estigui representat el talent femení. Perquè, si no, una de les coses que veiem, i encara que sigui inconscientment, no dic que tot ho processem pel conscient, però si la persona és una dona i té fills, pues pot ser una variable discriminativa en freqüència. A igualtat de talent, ens inclinem per l'home, perquè ja diem, ostres, grinyola, no? Per què? Perquè no estem versats a la conciliació familiar, que altres països més avançats, com nòrdics o anglosaxons, això ho tenen més que superat, no? Llavors, clar, quan veiem en igualtat de condicions... Primera, no havia un procediment, hem dit. Segona, ostres, ens deixem anar per lo que serien les afinitats, no? Les confluències envers el seleccionador. Per tant, no hi ha un comitè de selecció on hi hagi paritat, no, homes i dones. I, per altra banda, ens agradi o no, però Espanya és un país masclista, on hi ha una variable discriminativa que és la maternitat, que pensem que l'absentisme serà més gran en una dona que en un home. I això, aquests arquetips, ostres, aquests clichés ens fan molt mal. Els temps han canviat i la dona està esforçant-se contínuament, i us ho dic jo, que us he dit que tinc el 70% de dones a la meva organització. Hi ha molt poc absentisme a la meva organització, però si algun es produeix per homes i no per dones. Per què? Perquè la dona contínuament està intentant demostrar a la societat que és igualment de vàlida. I encara que tingués necessitat d'ausentar-se aquell dia, es sobreposa o es busca la vida per no quedar en evidència.
Llavors, una pregunta, Xavier. La vostra organització, feu tallers per treballar aquest tema?
Clar, sí, sí. Sí, sí. Un dels projectes estrelles per aquest any que ve és el canvi de la cultura preventiva en les organitzacions gestionades des del talent emocional, és a dir, gestionar per dones. O sigui, nosaltres som una consultora que ensenyem a com fer les coses per aconseguir resultats. Però el projecte estrella d'aquest any és fer-ho incentivant el talent femení de la teva organització, que és molt més empàtic, que és molt més emocional, i en definitiva són química. I per tant, si hi ha química, hi ha aquesta energia positiva que es transmet, doncs, evidentment serà més fàcil que intentar canviar la cultura preventiva a l'organització des de la imposició.
Quin nivell de resistència us trobeu dintre el món dels homes davant d'aquests canvis? Perquè al final vosaltres el que feu és els ofereu un mirall.
Bueno, nosaltres ja hem trobat una estratègia d'abordatge, perquè cansats de fotre'ns de cap contra la paret, pues ens comprava la burra, no?, per dir-ho d'alguna manera carinyosa, el director, o millor dir, la directora de Recursos Humans, perquè aquests clichés que dèiem, directores financeres hi ha molt poques, però directores de Recursos Humans cada dia n'hi ha més. Hi ha més que dones que homes, en el càrrec de director de Recursos Humans. En canvi, directores comercials va més repartideta la cosa. O sigui, no sé, no m'atreviria a dir el 50-50, però està molt més equilibrat. CEOs n'hi ha molt pocs i directores financeres n'hi ha molt poques. Llavors, què vull dir en això? Envers la resistència ferotge que ens trobàvem, que no passàvem del filtre de Recursos Humans, pues, escolta, li regalem una auditoria de situació a l'empresa i automàticament demanem sentar-nos en el director financer. I dic director o directora, però la prova és que el 90% són directors financers. Només n'hem trobat, si arriba, un 10% de directores financeres. I automàticament, en números, li demostrem que un projecte a 5 anys de gestió del canvi, gestionat des de l'emoció, li pot suposar un extorn per cada euro invertit. Estem aconseguint entre 13 i 19 euros de retorn de la inversió. Això gestionat des de les emocions. Si gestionem des de la racionalitat, o des de, ja no dic des de la imposició, ens la fotem, no aconseguim resultat positiu. Però si gestionem des de el que seria l'aspecte racional de la persona, pues per cada euro invertit en podem trobar, o sigui, retornar com a màxim entre 5 i 6.
Jo aquest Nadal, senyors oients, tots els apunts que agafo quan estic xerrant amb Xavier Paladavà i CEO d'Acció Preventiva, penso publicar un llibre i aniré una mica més ràpid que tu, perquè així ens guanyaré més que els, que no és broma. Perquè realment ens dona notícies, David, que són espectaculars. Per cada euro invertit en gent, al final és en gent, podem rebre de mitja entre 13 i 19 euros. No hi ha cap inversió, les il·legals no les conec, que hi hagi aquest retorn d'inversió. Tinc algú aquí al costat que no ha marxat entre programa i programa i està rient, però quin negoci dona una rentabilitat de per cada euro, fiquem-ho de manera planera, perquè és el migdia i estem a punt d'anar a dinar, inverteixo un euro i me'n donen 13 o 19. I amb pocs negocis...
En 5 anys, eh?
En 5 anys. Bueno, dividim-ho per 5. Encara així, si per cada euro me'n donen 2, és el doble. Si per cada euro en 5 anys me'n dones 13 o 19...
No és que et dongui 13 en 5 anys, és que a partir del 5è any haurem canviat la cultura preventiva de l'organització i a partir d'aquell moment cada any en tindràs aquests entre 13 i 19. Però aquesta travessia del desert, estem parlant que són entre 3 i 5 anys, depèn de l'odorilla que sigui l'empresa i de on vinguin. No és el mateix estar en les antípodes o estar, bueno, corregir quatre coses per estar proper a l'objectiu marcat. Sí? Però entre 3 i 5 anys, gestionant des de l'emoció, des d'aquesta gestió empàtica, des d'aquest lideratge inclusiu, estem aconseguint entre 13 i 19.
Pues ara el David ja ens està marcant el temps, diu que ens queden 2 minutets. Aprofitarem aquests 2 minutets perquè realment la informació que ens està portant en Xavier Pladevall és molt important. La importància de dir, ei, fem una aposta per les dones, però també dir-li als homes que facin una aposta per veure per què les dones triomfen més que els homes, eh? I provocar el canvi entre les dues parts.
O no, una de les coses que ens està donant molt bon resultat no només és deixar gestionar la dona, sinó que l'home també es qüestioni, que gestionin conjuntament, però que vegi com ho està fent perquè també, d'alguna manera, poleixi aspectes.
Correcte.
I que vegi que el sota cavalló i rei pues, ja ha passat a la història, sí. No? I aquesta empatia i aquesta escolta activa que n'hem parlat moltes vegades abans de prendre decisions, pues, bueno, pues té un potencial sin igual, no? Perquè a l'hora de la veritat tots aprenem de tots, que això és el bo. Eh? Tots aprenem de tot. El lideratge inclusiu és que tots aprenem de tots.
Pues moltes gràcies, Xavier, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Ha sigut una altra lliçó més, important lliçó, perquè tots, des de qualsevol punt de vista, prenguem nota de l'importància de la dona i, sobretot, de l'importància del talent de la dona a les organitzacions. Moltes gràcies, Xavier.
A vosaltres, una setmana més.
I ara aquí sí que donem per acabat salut, empresa i prevenció. Senyor David, moltes gràcies. Fins ara. Ja estem al final de Temps de Benestar aquest dissabte. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofiti.